Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Un matí de juny a 7:15, un indigent es passeja per la platja de Sant Sebastià a la Barceloneta, que aquella hora està deserta. A la llunyania, veu un embalum sobre la sorra. Quan s'hi acosta una mica més, s'adona que és una maleta. Potser a dins hi ha alguna cosa que li pot fer servei, així que s'hi acosta i l'obre. A primera vista no hi veu res interessant. Només unes bosses d'escombraries que fan embalum. N'obre una i queda completament astorat. És un cos esquarterat.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El cas que us explicarem encara té desconcertats els investigadors. No era el primer cop que es trobaven un cos mutilat, però mai com el que es van trobar a la platja de Sant Sebastià, a la Barceloneta. Li havien tret bona part de la pell i els ossos i no estaven tallats, sinó desarticulats amb molta precisió. La investigació arrenca amb una pista, un ganivet robat al mercat de la Barceloneta. Ja veurem fins on s'arriba estirant d'aquest fil. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
2004, 5 de juny. És dissabte. Som a Barcelona, arran de mar. Són 7:15 del matí. Fa un quart d'hora que ha sortit el sol a la platja de Sant Sebastià. Mirant al mar és la que hi ha a la dreta del barri de la Barceloneta. De seguida us la imaginareu amb l'hotel Vela al costat, però som al 2004 i el Vela encara no existeix. Ni tan sols s'ha construït encara la nova bocana del port que s'ha d'aixecar. El que hi ha davant de la platja de Sant Sebastià és el Club Natació Atlètic Barceloneta. Per allà al davant, a tocar de la sorra, hi està passant un indigent d'origen algerià que viu del que troba a contenidors i papereres. L'home veu un objecte que fa força embalum sobre la sorra. De lluny no sap dir ben bé què és i s'hi acosta. Veu que és una maleta, tancada amb cremallera. L'obre per veure si troba res que pugui aprofitar. És plena de bosses d'escombraries. N'obre una i quan s'adona del que hi ha a dins, en retira la mà espantat. Ha d'avisar la policia de seguida, però no té telèfon i no es veu ni una ànima pels voltants. Se li acut anar cap a la porta del Club Natació Atlètic Barceloneta. Per sort, hi ha un treballador a l'entrada. És aquest treballador qui truca de seguida al 091. El comissari de la Policia Nacional que va dirigir aquesta investigació és l'Alberto i ens ajudarà a explicar-la. Aleshores era inspector.
Sobre las 6:45 de la mañana recibí una llamada de la sala de 091 de Barcelona en la que se me comunicaba como inspector de homicidios que estaba en ese momento de guardia que había aparecido sobre la arena de la playa de la Barceloneta cerca del Club Natación Barceloneta una bolsa conteniendo restos humanos.
La policía arriba en pocos minutos a la playa.
Iniciamos inspección ocular y comprobamos que una bolsa tipo trolley de lona La habían dejado depositado justo encima de la arena, no estaba ni enterrada ni semienterrada, simplemente encima de la arena.
El troli és de color verd fosc, fa uns 80 centímetres de llarg, uns 30 d'amplada i uns 40 d'alçada. Té una nansa per portar-lo a pes i una altra de telescòpica, d'aquelles que estires per arrossegar-lo sobre les dues rodetes del darrere. Entre les instal·lacions del Club Natació Atlètic Barceloneta i l'aigua hi ha una franja de sorra d'uns 20 metres. La maleta és a la meitat, a uns 10 metres del mar. Està eixuta. No hi ha cap rastre a la sorra que indiqui que l'hagin arrossegat fins allà. Li han portat a pes. Els policies miren què hi ha dins.
Dentro del interior del trolley estaban metidos los restos del cuerpo humano en tres bolsas tipo basura, bolsas negras, las típicas bolsas negras de basura. Era una caja torácica con las costillas, eran dos brazos con sus manos perfectamente desarticulados, era la pelvis con parte de la columna y eran los dos fémur sin piel. ¿Vale? Eso es lo que apareció.
Arriba a la platja la comitiva judicial, és a dir, el jutge de guàrdia, el secretari judicial i el forense, i fan l'aixecament del cadàver. Policies i forense analitzaran el cos detingudament in situ. Judit Perpinyà, explica'ns.
Les cuixes, és a dir, tota la carn que envolta el fèmur, no són l'única part d'on han tret la pell i part del múscul. També han tret la pell de la pelvis i del tòrax. Només en queda als braços i a les mans. Estan intactes. La víctima és una persona blanca. Hi ha un altre element rellevant. La caixa toràcica està buida.
Nada dentro. Ni el corazón, ni los pulmones, ni los riñones, ni el intestino, ni el estómago. Nada, eso no apareció. Faltaba la cabeza, faltaban las piernas y, evidentemente, las vísceras.
El que més sorprèn els investigadors és que el cadàver estigui escorxat. No s'havien trobat mai amb un cadàver amb la pell arrencada. Trobar-ne sense vísceres, en canvi, no és tan insòlid.
Son las partes blandas del cuerpo. Eso perfectamente se pudo tirar en un contenedor o en cualquier otro sitio porque es mucho más fácil la desaparición, incluso la identificación si alguien lo ve, ¿no? Porque siempre puedes pensar, pues esto a lo mejor es de un animal o yo qué sé. Es mucho más fácil de deshacerse de eso, ¿no?
El forense es mire amb més deteniment les restes del cadàver. No hi veu senyals de descomposició. Pensa que no fa gaire que la persona és morta i s'adona que sí, que hi ha un òrgan sencer.
Pues si ves la pelvis, pues tampoco se veía a simple vista, tenías que mirarlo bien, o sea, tiene el útero.
La víctima és una dona. Ara, la prioritat dels investigadors és identificar-la. Com que les mans estan intactes, en podran treure empremtes. A l'única pell que s'hi conserva, la de les mans i els braços, el forense hi veu taques i pigues d'aquelles que apareixen quan ens fem grans i apunta que la dona és de mitjana edat. Ja heu sentit que el comissari explicava que els ossos de dalt dels braços, els húmers, estan perfectament desarticulats de l'homòplat. Els fèmurs també estan perfectament desarticulats de la pelvis.
La descuartización tan precisa y tan perfecta, entre comillas. La verdad es que eso no es normal encontrártelo. Estos fueron los rasgos más característicos de esa primera inspección ocular o de ese levantamiento. Los fémures estaban pelados y totalmente desarticulados. La cabeza del fémur estaba totalmente limpia y redondeada. En fin, era una descuartización muy, muy, muy profesional, ¿no?
Aquest detall els permet establir una primera hipòtesi.
Ese cadáver lo había descuartizado una persona que tenía conocimientos de anatomía, incluso de descuartización, no porque estemos hablando de un asesino en serie, sino, por ejemplo, por un carnicero, un cocinero o, evidentemente, un médico o un cirujano. Todo indicaba que era una persona que sabía lo que estaba haciendo. Digamos, no era una de esas descuartización, que bueno, que muchas veces nos podemos encontrar, de sierra. No era coger una sierra y cortar el brazo, no.
Comparat amb els casos d'esquarterament que han vist fins ara, als investigadors els estranya que la maleta estigués tan a la vista, que ni tan sols hagin intentat enterrar-la una mica.
Eso fue una de las cosas sorprendentes y raras, ¿no? Porque lo normal, si alguien mata a una persona y la descuartiza, es que intenta deshacerse del cadáver. Por eso, fundamentalmente, se descuartiza a la gente, pues es que intentes enterrarlo o ocultarlo.
Agafen mostres biològiques del cadàver per enviar-les al laboratori. El doctor Jordi Medallo és un dels metges forenses que després farà l'autòpsia.
A l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses de Barcelona se van enviar fragments de musculatura, ungles i material de sota de les mateixes, restes de cabells i una porció de costella, perquè poguessin treure primer ADN d'ella i amb el reste de les ungles podia haver-hi restes d'algú.
El material de sota les ungles és una mostra que se sol agafar perquè pot haver-hi restes biològiques d'un eventual agressor, si hi ha hagut cosa a cosa amb la víctima. Aquesta mostra serà important, però ja hi arribarem. Una hora i mitja després de la troballa del cos, a les 8 del matí, el jutge ordena l'aixecament del cadàver i traslladen el cos mutilat a l'Institut de Medicina Legal, on li fan l'autòpsia.
El resum de les informacions més destacades i el seguiment del que està passant a Catalunya Informació.
Més informacions. La policia científica i d'homicidis investiga les circumstàncies de la mort d'una dona, el cadàver de la qual s'ha trobat aquest dissabte al matí a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta. El cos estava esquarterat i amagat dins d'una bossa d'esports. L'autòpsia ha declarat ara les causes de la mort i la identitat de la dona, de la qual només se sap que és blanca i de mitjana edat. El cos ha estat localitzat cap a les 7 del matí per un home que estava buscant escombraries per reciclar. Les poques dades, de fet, que han transcendit indiquen que el cos no estava en avançat estat de descomposició, de manera que la dona hauria mort poques hores abans que se'n trobés el cos.
La investigació es desplega en tres fronts.
1. Trobar les parts del cos esquarterat que falten. 2. Buscar testimonis que hagin pogut veure algú que portés una maleta. I 3. Treure empremtes del cadàver.
Els agents busquen pels contenidors d'escombraries i les papereres de tot el barri el cap, les cames i les vísceres que no han aparegut. No troben res. També revisen la platja. Acordonen la zona durant tot el dia per evitar que hi entrin banyistes. I al vespre demanen reforços i pentinen més de mig quilòmetre de sorra al voltant del punt on hi havia la maleta.
A través de contactos que tuvimos con el Ayuntamiento de Barcelona, pues nos dejaron unos tractores especiales que ellos utilizaban para limpiar la playa, la arena, que reciclaban, digamos, la arena, digamos, la revolvían, tenían unos filtros. Lo hicimos para intentar encontrar el resto del cuerpo descuartizado. Esa zona quedó acotada, pues no se podía entrar, ¿no? Una vez que nosotros habíamos mirado la zona superficial o que estaba poco enterrada, eso evidentemente lo miramos nosotros, pero bueno, para descartar todo, los tractores lo que hacían era excavar un poquito más, sacar un poquito más de arena, por si el resto lo habían enterrado bastante más, ¿no? Se fue una inspección concienzuda, pero fue negativo.
El grup de policies que busquen testimonis oculars de seguida veuen que ho tenen pelut. Quan arriba el bon temps, la platja de Sant Sebastià és de les més concorregudes de la ciutat, tant de dia com fins a altes hores de la nit. Però l'home que ha trobat la maleta els diu que aquella hora no hi havia ni un ànima pels voltants.
Hombre, en verano es así, pero sí que es cierto que cuando apareció la bolsa, bueno, según lo que nos dijeron, no había prácticamente nadie en la playa. Realmente suele haber gente a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana, pero bueno, a las 6 y media de la mañana, a las 6 y cuarto, quizás sea una de las horas que menos gente había.
La policia intenta avançar en la identificació de la víctima. Fins que no sàpiguen qui és la dona esquarterada, no podran investigar el seu entorn i reconstruir-ne les últimes hores en vida. La policia científica treu empremtes dactilars de les mans intactes del cadàver.
Teníamos afortunadamente las huellas de esa persona porque teníamos los brazos, pero evidentemente no la pudimos identificar porque no tenía antecedentes y al no tener antecedentes pues evidentemente no se le pudo identificar porque las bases de datos policiales no teníamos las huellas de esa persona, ¿no? Solo podemos basarnos en una denuncia de desaparición. Tienes que tener un nombre porque por protección de datos esa huella que damos en el DNI no se puede pasar a las bases de datos policiales de antecedentes o personas detenidas. Con lo cual, a no ser que tengamos un nombre o un sospechoso de que pudiera ser esa persona y vayamos en concreto a mirar esa huella en concreto por ese motivo en concreto, no se pueden meter todas las huellas que tenemos del DNI de todos los ciudadanos, se pueden meter en las bases de datos policiales. La legislación no nos deja.
Els investigadors pensen que tard o d'hora algú la trobarà a faltar i en denunciarà la desaparició.
Que alguien le eche de menos, eso depende de las relaciones que tenga esa persona. Entonces, si tiene unas relaciones muy estrechas con su familia, con sus amigos, en un día tenemos la denuncia, o incluso en horas.
De moment, han passat 12 hores des de la troballa del cos i no hi ha hagut cap denúncia de desaparició ni a Barcelona ni en tota l'àrea metropolitana. Els policies no han trobat cap testimoni ocular i intenten trobar gravacions d'alguna càmera de seguretat. Busquen imatges d'algú que portés una maleta, però el 2004 no era tan fàcil com ara.
Había pocas cámaras. En cerca del lugar, ninguna. Pero evidentemente siempre ampliamos el radio, ¿no? Las cámaras de pues de algún bar, algún banco en la época, pero no dio nada para la investigación. Aquella zona, realmente las primeras viviendas pues estarán pues 500 metros probablemente, pero las primeras viviendas que hay en la esquinita de la Barceloneta, digamos, están a un trozo importante de la playa.
L'endemà de la troballa del cadàver, el diumenge 6 de juny, els diaris expliquen la notícia. El periòdico aixeca la llebre i publica un article titulat «Un ganivet robat desferma els rumors».
La casualitat ha jugat a favor de la imaginació popular. Al mercat de la Barceloneta, tots tenen un sospitós al cap. L'home que divendres a la tarda va robar un ganivet de tallar i picar bacallà. Tothom ho ha relacionat, explica la Loli, dependenta de l'únic establiment de pesca salada del mercat. Aquesta empleada ha explicat que divendres la seva companya, que fa el torn de tarda, la Montse, estava treballant d'esquena al taulell quan una carnissera del costat la va advertir que un home li acabava d'agafar un ganivet que tenia al costat del bacallà. L'home va sortir corrent i la dependenta no li va córrer al darrere per no deixar sola la parada. La història hauria quedat en anècdota si no fos perquè ahir va aparèixer el cos d'una dona esquarterada. És molt de pel·lícula, però aquí tots hem lligat caps, ha declarat un comerciant.
La policia n'està al cas d'aquest robatori. Si ja es comentava pel barri, ara que ha sortit a la premsa, encara més. La dependenta de la parada de bacallà va denunciar-ho el mateix dia que va passar, el divendres, la vigília que aparegués el cos a la platja. Com que no poden descartar cap hipòtesi, els agents es posen a investigar-ho. L'autòpsia comença el dilluns 7 de juny, quan han passat 48 hores de la troballa del cos. Dura 3 dies, més de l'habitual, i hi participen el doble de facultatius que en un cas normal. Si normalment són 2 forenses, aquest cop són 4. Entre aquests hi ha el doctor Jordi Medallo, que ja heu sentit abans, i el metge forense especialitzat en antropologia, Santiago Crespo. Tots dos són de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya.
Érem 4 perquè no és un cos sencer, una persona que no estava identificada, i aquests casos, des del punt de vista mèdico-forense, són conflictius.
4 és una excepció.
Ens aturarem una mica en aquesta autòpsia que ja hem sentit dir al doctor Crespo que va ser excepcional i complicada. Els doctors primer estableixen l'edat i els trets antropomòrfics.
L'edat superior als 60
anys. 60 anys.
I de 155 a 160 centímetres.
De raça blanca
de talla,
i constitució
raça blanca
forta.
I constitució forta.
Com s'orienten per fixar l'edat en més de 60 anys?
Quedava un tros de fetge de 3x1, quedava trossets d'artèria aorta, que per les característiques de la part interna de l'artèria hi havia una certa calcificacions i degeneracions típiques de l'edat, que es va apuntar i ajudava a calcular més o menys l'edat. Conjuntament amb l'úter i els ovaris, involucionat per l'edat, exactament.
Postmenopàusic.
Els forenses conclouen que probablement va morir el dia abans que se'n trobessin les restes, és a dir, el 4 de juny del 2004.
De fet, aviam, tot el que vam trobar estava fresc. El que teníem de l'úter i els ovaris, la part muscular mantenia un color.
Orientava.
Orientava, no més de 24 hores.
Pel que fa a la causa més probable de la mort, descarten l'apunyalament. Creuen que va morir escanyada.
I quedava un tros de tràquea on hi havia alguna lesió, que és el que vam donar com a hipòtesi, perquè és l'única que teníem com a causa de la mort, l'asfíxia mecànica per compressió cervical, l'escanyament. La hipòtesi de lesions per arma blanca, teníem els dubtes, i al final crec que en l'informe vam dir que no era possible, perquè el material que teníem, muscles que quedaven i els òrgans, inclús el fetge, no hi havia la imatge d'haver perdut sang en vida. No teníem aquesta idea.
La musculatura era molt vermella.
Què diuen els forenses sobre l'autor dels fets?
Amb un coneixement notori d'anatomia i tècniques de dissecció.
Així ho vam posar, no?
A les consideracions.
S'han mirat amb molt detall com han desencaixat els ossos de les articulacions.
Jo, si em fico, com no tinc experiència, faria molts talls. Aquí es veia uns talls que eren varios, però eren gairebé continus.
Feien poc malbé l'os.
Exacte. Segurament ja havrien flexionat la cadera i tallat aquests lligaments. És aquí on diem, home, algú té que saber, perquè si no té experiència, i hem trobat casos d'esquarterament, un talla per on Déu l'ha ensenyat.
Ell devia saber que doblegant el genoll s'obria l'articulació.
Lligament.
Estava perfectament tallat.
Però anar amb animals és, per exemple, pues bueno, teníem animals a casa i jo m'he dedicat a matar i treure la pell als conills, i per treure la pota el que fas és flexionar la pota i és allò que dones, si algú vol un llaver o una pota de conill, no?
Els forenses apunten a diferents col·lectius.
Algú que té coneixements de com separar ossos. Una cirurgiana. Però el que sempre hem de pensar en caçadors, carnissers, en gent que potser tingui el costum de, per festivitat, pel que sigui, matar animals. Això és el tipus
gent
de...
cobra animals.
Els forenses concreten que l'esquarterament s'hauria fet amb dues eines diferents.
Una serra per tallar la columna i l'estern i un ganivet de fulla curta i prima però forta per desarticular els ossos.
Pel que fa al detall que li hagin arrencat la pell, els forenses subratllen que escorxar un cadàver és molt poc habitual. Requereix temps. Es pregunten si es podria haver volgut amagar algun tatuatge, cicatriu o marca de naixement perquè fos més difícil identificar la víctima. Però sembla contradictori.
Et dediques a despellejar, descarnar, desarticular. Per què tantes coses i et deixen les mans? Això és el primer que em va xocar, no? Per què esquarteres a una persona? Que pots tenir un desquarterament psicòtic, un desquarterament sàdic, un desquarterament X, no? S'han fet moltes classificacions, però l'habitual és defensiu. És dir, perquè em faciliti el transport, perquè vull desfer del cadàver, perquè vull que no me l'identifiquin, d'acord? I et deixes les mans. Inclús vaig pensar, és que no li van donar temps? No va pensar que les mans s'identificarien amb impremtes?
La prioritat dels investigadors continua sent esbrinar qui és la dona esquarterada.
Desde el primer día, la labor más importante fue chequear todas las denuncias de desaparición de toda España y del extranjero, porque también requerimos, con los datos que teníamos y las huellas que teníamos, las mandamos al extranjero también, y chequeamos a diario todas las denuncias de desaparición.
Només poden continuar actualitzant llistes de desapareguts i esperar.
Tampoco teníamos muchos otros objetos de investigación que continuar, excepto lo de la bolsa.
La maleta s'ha enviat al laboratori per intentar treure un ADN, sobretot de la nansa. Ja us hem dit que els investigadors els sembla que la van portar a pes, sense arrossegar-la per la sorra. També miren de saber on i quan s'hauria comprat la maleta per la marca que hi ha a l'etiqueta.
La marca era la Boyeye, la primera con Y i la segunda con doble L. Entonces nosotros investigamos dónde se habían distribuido, una labor ardua y minuciosa que al final no nos dio ningún resultado porque, como decía, investigamos en todos los distribuidores de esa marca de trolleys y una marca muy común distribuida por cientos de tiendas de Barcelona, de Cataluña y de España y no nos llevó a nada, la verdad. Aparte que no era un trolley que nosotros hubiéramos recién comprado ni nuevo, era un trolley que tenía bastantes años, con lo cual esa línea de investigación enseguida se nos cerró.
La policia demana col·laboració ciutadana. Habiliten un número de telèfon per recollir qualsevol mena d'informació.
Llamadas, pero tampoco excesivas, tampoco demasiadas, ¿no? Incluso creo que investigamos alguna llamada de Francia que hubo diciendo que años atrás había aparecido también un cadáver descuartizado en una bolsa, en fin.
Cap de les trucades aporta pistes. Han passat 10 dies de la troballa del cos i la investigació no avança. I llavors arriben novetats. Recordeu el ganivet de bacallà robat al mercat de la Barceloneta just el dia abans que aparegués el cadàver?
La policia ha recuperat el ganivet robat i la dependenta de la parada de bacallà ha reconegut l'estri. Els investigadors han localitzat el lladre i el consideren sospitós.
El dia 16 de juny, 11 dies després de la troballa macabra, la jutge que porta el cas torna a convocar els forenses que van fer l'autòpsia i els entrega el ganivet. Vol saber si podria ser l'eina amb què es va esquarterar el cos.
Tenia la punta trencada i tenia una amplada de 6,8 centímetres, és gruixut, i una longitud de fulla de 19,5 centímetres.
No és el que va fer aquesta desarticulació, perquè per la grandària tal és molt incòmoda de treballar.
Un altre cop, els investigadors han anat a parar a un carreró sense sortida. El lladre ha estat el principal sospitós per molt poc temps.
L'havia robat una persona trastornada i no tiene nada que ver.
La policia no sap com desencallar la investigació. es limiten a revisar dia rere dia les denúncies de desaparició, però va passant el temps i res. Fins que 3 mesos i mig després que aparegués el cos, el cas fa un tomb inesperat.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
19 de setembre del 2004. Una dona entra a la prefectura de la Policia Nacional a la Via Laietana.
Hasta finales del mes de septiembre no fue a denunciar una persona que era una amiga suya, y esa persona pues fue la que acudió a una oficina de denuncias a decir que no sabía nada de su amiga desde principios del mes de junio. Entonces evidentemente pusimos el ojo encima de esa denuncia y ya pudimos confirmar a través de los datos que nos dio esta persona. Ya teníamos nombres y apellidos y pudimos confirmar con las huellas que teníamos y con los datos que teníamos que era, bueno, la pudimos identificar.
La poden identificar, ara sí, amb les empremtes de l'arxiu del DNI que coincideixen amb les del cadàver. La víctima es diu Maria del Carmen Barranco Villafaña i tenia 64 anys.
La Maria del Carmen va néixer a l'Argentina i tenia la nacionalitat espanyola. L'amiga explica a la policia que la Maria del Carmen vivia des de feia uns anys al barri de la Ribera, en un pis del carrer Banys Vells. Això és molt a prop de Santa Maria del Mar i a només 20 minuts a peu de la platja de Sant Sebastià.
Els policies s'arromanguen de seguida per intentar reconstruir el seu dia a dia. Han passat gairebé 4 mesos i són conscients que poden haver desaparegut possibles proves, indicis o pistes.
A ver, es que realmente amigas íntimas no tenía, porque realmente es que no denunciaron su desaparición. Tú si tienes un amigo o una amiga íntima, ostras, no tardas 4 meses. Y sí que tenía un par de familiares, no en Barcelona, pero sí en el área metropolitana, pero no es que tuviera una relación demasiado estrecha con ellos. Lo que denotaba que, bueno, lo que se vio, lo que pudimos comprobar es que la echaron de menos, pero no demasiado. Eso fue lo peor para nosotros como investigadores.
Les dues úniques familiars de la Maria del Carmen a l'estat espanyol són una cosina i la filla d'aquesta cosina que viuen a Santa Coloma de Gramenet. I heu sentit que no es feien gaire. La policia creu que la Maria del Carmen tenia un entorn de relacions més pròxim.
Esta amiga nos comentó que Mari Carmen, la fallecida, se relacionaba hace mucho tiempo con la comunidad pakistaní, con súbditos pakistaníes.
L'amiga fins i tot parla d'un home pakistanès en concret.
Más mayor que el resto de los que se relacionaba, de aproximadamente unos 50 y algo años, así calvo, con bigote. Él también nos dice la amiga que parece ser que este pakistaní la había metido en el ámbito de la venta de los pisos, y también nos dijo que se sentía acosada y que le tenía miedo. También nos comentó que la fallecida le había comentado en alguna ocasión que este pakistaní se quería casar con ella, pero que ella no quería. Y pocos días antes de la muerte, ella nos declaró y nos dijo que le tenía miedo y literalmente que se había puesto muy pesado. Le dijo: estoy muy asustada, tengo miedo del pakistaní y me está presionando. Refiriéndose la presión, según ella pensaba, a la venta de los pisos.
La cosina de la María del Carmen també parla del mateix home.
La prima nos dijo que incluso la fallecida llegó a vivir con él y que también estuvo en contacto con él o en negocios por la venta de alguno de los pisos, que parece ser que el pakistaní se le ofrecía a la fallecida como intermediario en la compra y venta de pisos. Incluso nos dijo esta prima que la fallecida tenía algún piso fuera de Barcelona, en concreto en Almería y en Cambrils, y que le había comentado a la fallecida en alguna ocasión que este pakistaní quería que vendiera el piso de, en concreto, de Almería.
L'home pakistanès es converteix en sospitós. L'amiga i la cosina el poden descriure perquè l'han vist. Han dit que era calb, amb bigoti i d'uns 50 anys, però no en saben el nom complet. Només expliquen que la Maria del Carmen li deia Muixac. Com que l'amiga i la cosina diuen que la Maria del Carmen era propietària d'uns quants pisos, la policia fa una investigació patrimonial de la víctima.
La Maria del Carmen tenia 73.000 euros en un compte d'una oficina bancària de Badalona. Era la propietària d'un pis a Cambrils i d'un altre a Almeria. I a l'edifici de Barcelona, on vivia quan la van matar, al carrer Banys Vells, hi havia tingut 2 pisos. Els havia venut i n'havia comprat un altre, tot i que no era el pis on vivia quan va morir. Per estrany que sembli, vivia de lloguer el de la porta del davant.
Un equip d'homicidis se'n va amb la policia científica a escorcollar tots aquests pisos de banys vells.
Que no sabíamos realmente lo que había pasado con ese cadáver. No sabíamos dónde la habían matado ni realmente cómo la habían matado. Con lo cual no se podía descartar nada. Como no se podía descartar nada, se pidió entrar al registro en todos los domicilios relacionados con la fallecida. Se miró mucho en los cuartos de baño, las duchas, porque claro, estábamos hablando de una descuartización, ¿no?
Als pisos que anteriorment havien estat propietat de la víctima hi troben unes quantes persones pakistaneses instal·lades. Les interroguen a totes, però no en treuen res de profit per a la investigació.
Al pis on ella vivia de lloguer hi troben la bossa de la Maria del Carmen oberta sobre el llit. A la cartera, que també està oberta, només hi ha el DNI. També hi ha tiquets de compra de pocs dies abans del dia del crim, el 4 de juny.
El pis propietat de la víctima, el que és el mateix replà on vivia, està pràcticament buit. Però hi troben indicis que a finals de maig hi podrien haver estat vivint com a mínim dues persones.
Se encontró un recibo en concreto de la Caixa Cataluña, era del 24 de mayo. Además también se intervinieron diversos tickets de colmados y de fruterías limítrofes también de fecha del mes de mayo, así como recetas médicas.
Al rebut bancari no hi surt cap nom, però preguntant a Caixa Catalunya esbrinen que és d'un compte a nom d'un ciutadà pakistanès de 40 anys. Les receptes mèdiques, també del maig, són a nom d'un altre ciutadà pakistanès. I aquest nom de les receptes coincideix amb una de les empremtes dactilars que agafen al pis.
Es tracta d'un noi pakistanès de 20 anys que la policia té fitxat perquè el van detenir fa un any per residència irregular a l'estat espanyol.
A tots aquests pisos de la finca de Banys Vells agafen mostres per enviar al laboratori de tot arreu on hi pugui haver restes de sang, dels forats de desguàs de totes les dutxes i també de les piques, i també d'uns esquitxos molt petits que han trobat a la paret de l'escala.
Gotas como de salpicadura, unas gotillas como nosotros le llamamos de proyección, unas gotitas pequeñas en la pared.
Pels carrers dels voltants, els investigadors recullen més dades de gent amb qui parlava de tant en tant la Maria del Carmen. Veïnes del carrer Banys Vells, la dependenta d'una botiga i dues dones d'un centre cristià del barri on anava la víctima. Torna a sortir de seguida el muixac.
Nos comentaron algunas de ellas que había dejado dinero a este señor pakistaní y que se lo debía y parece ser que tenía una deuda importante con él. Incluso nos llegaron a decir que llegó a vivir en ocasiones con él. También nos informaron de que había convivido con pakistaníes en el segundo, primera y segundo, segunda después de venderlos, ella viviendo con bastantes súbditos pakistaníes en esos pisos. Todo el mundo giraba en torno a lo mismo y ante la extrañeza que ella hubiera comprado posteriormente el tercero, segunda y, sin embargo, viviera enfrente en el tercero, primera.
La policia es veu a venir que serà difícil confirmar el que expliquen aquestes dones, és a dir, comprovar si fa 4 mesos la víctima vivia amb pakistanesos, qui eren, en quins pisos i en quin moment.
Muchos de ellos estaban ilegales en España, administrativamente hablando, y en fin, incluso que vivían en pisos patera, que ya sabemos lo que es, ¿no? Pues que viven mucha gente, se van cambiando cada semana, entonces, pues 10, 12, 14, algunos sabemos que eran fijos, como luego averiguamos, pero no todos los que vivían eran fijos, con lo cual, claro, esa era una dificultad enorme.
Hi ha un fil per estirar. Un altre equip d'investigadors s'ha mirat les dades del registre de la propietat i ha localitzat el propietari del pis on la Maria del Carmen vivia de lloguer quan la van matar.
Lo único que el propietario nos dijo es que la fallecida le había pedido que por favor le cambiara la cerradura y que quería una cerradura de seguridad de 4 vueltas. Sí que parece ser esto coincidir que en las últimas semanas de su vida pues la fallecida tenía miedo.
Al registre de la propietat, la policia també esbrina el nom de la persona que va comprar els dos pisos a la víctima. El comprador és un ciutadà pakistanès. L'home explica a la policia que coneix molt bé el muixac. Diu que li va comprar un pis fa uns anys a Santa Coloma de Gramenet, abans que li fes d'intermediari en aquesta compra dels pisos de la Maria Carmen.
Él sabía su nombre, nos aportó su nombre y ya desde ese momento ya lo teníamos identificado, ¿no?
Quan diu que sabia su nombre vol dir que en sabia el nom complet. I amb el nom complet, la policia ja pot saber qui és el muixac i investigar-lo.
Este señor se encontraba de baja en la Seguridad Social desde el año 2003 y parece ser que había cotizado años antes como en una empresa de construcciones. Estaba metido, entre comillas, en el mundo de la inmobiliaria, trapicheaba, por así decirlo, en el mundo de la inmobiliaria porque no tenía ninguna empresa oficializada ni nada. También hicimos una investigación patrimonial y no tenía ni un duro en el banco. Ya sabemos que muchas veces en estos círculos pues, se mueven con dinero en metálico y tal.
L'actual propietari dels dos pisos que es va vendre la víctima també explica a la policia que el Muixac, dos homes que eren família seva i la víctima, van viure plegats en un dels dos pisos de Banys Vells que ell va comprar a la Maria del Carmen. La policia troba que tot plegat és molt estrany.
O sea, en esos pisos que habían sido de su propiedad y que ella los vende a un pakistaní, ella continúa viviendo ahí con un montón de pakistaníes.
Com que el testimoni ha parlat de dos familiars del Muixac que vivien amb ell, la policia li ensenya les dues fotografies que tenen del pakistanès de 40 anys i del de 20 anys que han identificat pel rebut bancari i per l'empremta al pis propietat de la víctima. El testimoni els reconeix. Explica que aquests dos familiars del Muixac són oncle i nebot entre ells. La policia no triga a trobar-los. Ara viuen en un pis del carrer Alcolea, al barri de Sants, i treballen també a Sants.
Estos familiares con los que tenía mucha relación, incluso parece ser que vivía con ellos, eran cocineros en un restaurante del barrio de Sants, Paseo San Antonio.
Que treballin de cuiners posa en alerta la policia. Els cuiners saben tallar carn. Per no deixar cap serrell obert, els policies investiguen també el comprador dels pisos, l'home que els ha posat sobre la pista del Muixac i els dos cuiners. I resulta que es dedica a un ofici que fa que se'l mirin amb uns altres ulls.
Averiguamos o nos dijo que vivía en la calle Carretas y él estaba, constaba como trabajador en una carnicería. También de la calle Carretas. Si bien por la investigación posterior que vimos, tampoco iba físicamente a la carnicería a trabajar. Realmente vivía de los pisos que había comprado y de los alquileres, ¿no?
El carrer Carretes és al Raval. Es corcolla en el pis que consta com a domicili d'aquest testimoni i la carniceria on representa que treballa, però no hi troben res d'interès. La policia continua reconstruint el dia a dia de la víctima i se'n va a la sucursal bancària de Badalona, on la Maria del Carmen tenia els diners i on havia fet els tràmits de les operacions de compra-venda. La directora de la sucursal reconeix de seguida el Muixac. Diu que la víctima sempre anava al banc amb ell.
Nos comentaron en la entidad bancaria que el que dirigía las operaciones era este señor pakistaní. En concreto nos dijeron que la fallecida Mari Carmen, cuando estaban negociando o cuando iban a hacer los papeles, siempre miraba a este señor antes de tomar una decisión. Y lo que decía este señor, Mari Carmen lo corroboraba o lo decía.
La directora de la sucursal també explica que el Muixac va anar a l'oficina al juliol, un mes després que aparegués el cadàver, que aleshores encara estava sense identificar.
Este señor había estado en la entidad bancaria preguntando por el movimiento de las cuentas de la señora y que no le habían dado ningún dato al no fiarse al parecer de él, ¿no? Y comentó que había discutido con ella y matizó, he discutido con ella pero de forma no violenta. Esto textualmente nos lo declararon así y que habían discutido sobre la venta del tercero o segunda porque bueno, parece ser no habían llegado a un acuerdo o Mari Carmen ya no se fiaba y también parece ser que le reclamaba dinero que le debía.
A la policia li sembla molt estrany que el Muixac volgués deixar molt clar davant dels empleats del banc que s'havia discutit amb la Maria del Carmen però que la discussió no havia estat violenta. Al banc també expliquen que la Maria del Carmen havia posat a la venda el tercer segona, el pis que tenia en propietat a Banys Vells a través d'una immobiliària. La policia va a la immobiliària, interroguen l'empleat que va anar a veure el pis per comprovar com estava i van a l'1 de juny, tres dies abans que matessin la Maria del Carmen.
Quedó con la fallecida para ver el piso. Entonces en el mismo pudo observar cómo había varios extranjeros instalados, pakistaníes, y manifestándole la fallecida directamente que eran unos amigos suyos que estaban instalados en el piso. Esto le impactó a este señor, ya que el piso estaba, bueno, en mal estado por la suciedad, estaban encima de colchones en el suelo, y sí que le llamó la atención que uno de ellos era mayor, de entre 50 y 60 años, un poco calvo, con bigote.
L'empleat de la immobiliària reconeix el Muixac i els seus dos familiars quan li ensenyen les fotografies de tots tres.
El de la inmobiliaria, que el día 1 de junio dice, no, estos señores están viviendo ahí, estaban durmiendo encima de un colchón, los tres. Esta fue una declaración un poco que nos confirmaba que realmente todo estaba relacionado con estas tres personas, que se relacionaban mucho con la fallecida y que en concreto pues estaban aprovechándose de alguna manera del tema de los pisos, tanto en la venta como en la residencia.
Els investigadors tenen un testimoni que situa el Muixac i els seus dos familiars vivint a la porta del davant de la víctima 3 dies abans del crim. I just en aquest punt de la investigació, el dia 28 d'octubre, quan han passat 4 mesos dels fets, el cas torna a fer un gir inesperat.
You want it darker.
Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
I'm ready, my lord.
Amb Carles Porta.
El principal sospitós, el Muixac, sorprèn els investigadors i fa un pas endavant. Es presenta pel seu compte a la prefectura de Laietana.
Las investigaciones estaban moviendo por el ámbito de los súbditos pakistaníes, habíamos hablado con toda la gente que residía en Baños Viejos, en fin, habíamos revuelto un poco lo que es el avispero. En la investigación, claro, él evidentemente se dio cuenta que muy probablemente estaríamos investigando a él, pues se presentó voluntariamente a finales de octubre en el grupo de homicidios y le tomamos evidentemente declaración en esos momentos en calidad de testigo.
El Muixac explica que feia anys que coneixia la víctima i admet que li devia 6.000 euros. Nega que tingués una relació sentimental amb ella i que s'hi volgués casar. Diu que només l'assessorava en temes immobiliaris i que no n'havia sabut res més des que a principis de juny havien discutit sobre com vendre el pis que la víctima tenia a Banys Vells.
Él nos dice que discutieron por motivos económicos, ya que según Mari Carmen, bueno, pues quería obtener más dinero y bueno, quería poner un precio al piso, según él nos dijo, que a él le parecía excesivo, y él dice que se marchó del piso de la fallecida, donde parece que estaban hablando, estaban teniendo esta discusión, y no la volvió a ver ni a llamarla por teléfono, ya que no le apetecía. Esto nos lo declaró de forma literal, sucediendo esto, según él, a principios del mes de junio, o sea, 2 o 3 días como mucho antes de la aparición del cadáver.
El Muixac diu que ell i els seus dos familiars van viure als dos antics pisos de la víctima de Banys Vells, però mai amb ella. Afirma que mai van estar-se al pis que era propietat de la Maria del Carmen en el moment de la seva mort i on els va veure el de la immobiliària. La policia deixa marxar el Muixac. Al cap d'uns dies interroguen també com a testimonis els seus dos familiars, els cuiners que són oncle i nebot. Pregunten al nebot com s'explica que hi hagués una empremta seua al pis propietat de la Maria del Carmen. Aleshores, ell reconeix que hi va viure només uns dies a l'abril i diu que després va tornar a un dels antics pisos de la víctima.
Manifestó además que se marchó del domicilio de Baños Viejos el 3 de junio y no recuerda el motivo, según él, por el que se fue. Cabe recordar que el 3 de junio es el día anterior a la muerte violenta de Mari Carmen.
Els investigadors deixen marxar els dos familiars i arriben els informes de la policia científica sobre l'anàlisi dels desguassos i els esquitxos de sang que van trobar a l'escala de l'edifici de Banys Vells.
Sí que hi ha sang a la 22, en un sitio, sí.
Els petits esquitxos de la paret de l'escala són de sang de la Maria del Carmen.
Ahí nos encontramos con la problemática. Sangre, poca, gotas. ¿Qué denotan esas gotas? El arma blanca deja esas salpicaduras o el objeto contundente, si te dan, por decir algo, en la cabeza, pues deja esas salpicaduras. Pero evidentemente en la autopsia no salió nada de eso, porque tampoco podía salir, porque gran parte del cuerpo faltaba, ¿no? Era la gran dificultad de esta investigación, que fue tela marinera. A lo mejor la mataron por arma blanca, pero no afectó a ninguna costilla. Directamente, por ejemplo, dieron en el corazón, y es que en la autopsia no sale nada, porque el corazón no está y la piel no está. Es uno de los motivos por los que a lo mejor no está pues la zona pues de los pechos, y porque a lo mejor lleva una puñalada. Bueno, el tórax muchas veces es donde se producen las heridas d'arma blanca. Pero claro, insisto, es una suposición.
La policia creu que el Muixac i els dos familiars podien haver assassinat i esquarterat la Maria del Carmen.
Yo aquí desconozco dónde la descuartizaron, no lo sabemos. ¿Pudo ser en uno de los pisos y haberlo limpiado súper, súper bien? Puede ser. Es difícil, pero por poder ser, puede ser. Puede ser que en otro sitio, que se la llevaron a otro lado, metían una maleta, y lo desconozco, no lo sé. Solo sabemos las cosas objetivas, es que hay sangre por proyección en la escalera, entre el segundo y el tercero, que en el tercero y segunda viven estos señores dos días antes de la muerte y lo niegan, que han vivido con ella en el segundo y segunda y lo niegan, que tenía miedo al pakistaní. Tenemos toda esa serie de indicios que fue lo que nos provocó la detención.
El 29 de novembre del 2004, 6 mesos després que es trobés el cadàver, la policia deté el Muixac i els dos familiars al seu domicili del carrer Alcolea i escorcollen el pis.
Hi ha targetes de l'oficina bancària de Badalona, on tenia els diners la víctima. A la policia li crida l'atenció una altra cosa.
Se encontraron en el piso también, en el registro, algunos calendarios de carnicerías de la zona del Raval de Barcelona que pudieran denotar la relación de estas personas con ese gremio. Hablamos con los carniceros y tal, pero nadie nos dijo sí, ha trabajado conmigo aquí.
L'escorcoll no aporta indicis nous. A les declaracions que fan tots tres com a detinguts repeteixen el que ja van dir temps enrere com a testimonis.
El jugador d'instrucción que llevaba la causa los ingresó en prisión condicional a expensas de los resultados de los análisis de policía científica.
I és que la investigació encara està en marxa al laboratori i la jutgessa espera resultats. Recordeu que al principi de tot us hem explicat que havien enviat a analitzar la maleta on va aparèixer el cos i mostres de material de sota les ungles de la víctima. Doncs quan fa 2 mesos que els sospitosos són a presó, al gener del 2005, arriba l'informe de la policia científica.
Se localizaron restos de ADN en la bolsa, en las asas de la bolsa y en las uñas de la víctima. Esas muestras permitieron obtener un perfil de varón mezclado con el perfil, con el ADN de la fallecida. Entonces ahí teníamos un perfil de varón.
Comparen aquest perfil d'home amb les mostres d'ADN que han agafat dels tres detinguts. Quan la policia pensa que ja ho té tot lligat, els cau una dutxa d'aigua freda.
No coincidió al final con ninguno de los tres detenidos, lo que desde el punto de vista policial no descarta que los tres detenidos tuvieran participación en la muerte. Solamente nos añadiría alguna cuarta persona.
La jutgessa deixa en llibertat el Muixac i els seus dos familiars. La policia no veu cap altre fil alternatiu per estirar.
La única problemática que ella tenía era económica y era con esta persona y con las personas que se relacionan.
El cas queda aparcat fins que al pic de l'estiu tornen a trucar a la policia des de la platja de Sant Sebastià. És 21 de juliol de 2005. Ha passat més d'un any des de la troballa del cadàver mutilat.
Cuando se encontraba una pareja paseando con su perro al final de la playa de la Barceloneta, parece ser que el perro, jugueteando, pues escarbando, localizó una cabeza humana. Enseguida nos llamaron, fuimos hacia el lugar pensando que podía tratarse del resto de partes del cuerpo descuartizado.
Són les parts del cadàver que faltaven. El cap, les cames de genoll en avall i les vísceres. Han aparegut a menys de 500 metres d'on hi havia el tròlei fa un any. Aleshores van pentinar amb tractors un radi de 500 metres de platja al voltant de la maleta. No ho van trobar perquè això no era la sorra on la gent s'estira a prendre el sol.
Eso aparece fuera de la playa, en una zona vallada al fondo de la playa, yendo hacia lo que es actualmente el Hotel Vela. Era como un rincón donde había, no basura, ¿no? Pero había cosas que gente había tirado hace tiempo. No era la playa. ¿Vale? Lo recuerdo como un muro de 1.5 metros aproximadamente que estaba al final de la playa. Entonces, detrás de ese muro había como un rectángulo y en ese rectángulo pues había desperdicios tal, y es donde estaban las bolsas enterradas. Estas sí que estaban enterradas. No mucho, pero estarían enterradas 0.5 metros o 1 metro.
L'estudi d'ADN i l'autòpsia a aquestes segones restes van confirmar que eren de la víctima. Els forenses només van dir que el cap tenia la pell. No van poder donar cap altra dada nova.
Al estar tancat en una bolsa de plàstic, les condicions ambientals són unes. Mira, tal com estava, era plastilina, tot. saps com la plastilina? Amb una pudor forta, tota la massa muscular està en un procés de conservació que diem és una maceració a un any vista. Està en un lloc tancat, sense oxigen, i que si hi hagués una, per exemple, la impronta d'una navalla, la perds.
Nosotros pensamos que primero enterró eso y luego se llevó lo otro a deshacerse de ello en otro sitio. Probablemente esa segunda bolsa la iba a enterrar en algún otro sitio, probablemente en la playa también, pero enterrada en algún otro sitio. No la enterró pues porque probablemente se asustó con alguien que vio o algo así y no se complicó la vida. Dijo, yo lo dejo aquí y me largo.
El cas continua obert. Aviat farà 20 anys del crim i prescriurà. Y el comisario recuerda un comentario que els va fer el Muixac.
Dijo, sin, la verdad, sin preguntarle, que Mari Carmen, a la fallecida, le gustaba pasear por las mañanas a horas tempranas por la playa de la Barceloneta.
Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guió, Judit Perpinyà. Coordinació, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura i Sandra Novillo. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
Dans ce bassin où jouent des enfants aux yeux noirs, il y a trois continents et des siècles d'histoire, des prophètes, des dieux, le Messie en personne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a l'odeur du sang qui flotte sur ses rives et des pays meurtris comme autant de plaies vives, des îles barbelées, des murs qui emprisonnent. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a des oliviers qui meurent sous les bombes, là où est apparu la première colombe. Des peuples oubliés que la guerre moissonne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Dans ce bassin je jouais lorsque j'étais enfant, j'avais les pieds dans l'eau, je respirais le vent. Mes compagnons de jeu sont devenus des hommes, les frères de ceux-là que le monde abandonne en Méditerranée. Le ciel est endeuillé par-dessus l'acropole, et liberté ne se dit plus en espagnol. On peut toujours rêver d'Athènes et Barcelone. Il reste un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée.